agafa un cotxe, surt al carrer i atropella gent, l'aparència policial pot ser dissuasòria, però fins a cert punt, sobretot si tenim en compte que el terrorista ja li està bé morir amb l'intent.
Des del teu punt de vista, veient el que, com està creixent la tensió en aquest aspecte també en països europeus i occidentals, com està ara, pel que tu saps, la pressió ja no només policial, sinó la situació respecte a possibles cèl·lules terroristes, si és que calen cèl·lules terroristes, tant a Catalunya com a l'Estat?
Bé, hi ha hagut dos moviments fins ara. Primer semblava que no passava res, és a dir, es confirmava el nivell 4 o es reforçava, que el nivell 4, després de tants anys, era un nivell 4 allò, light, perquè ens entenguem.
Bueno, clar, la pregunta que ens podríem fer és si era nivell 4. O sigui, tècnicament era nivell 4, però quan van posar nivell 4 vam veure la policia amb arma llarga a Sants, i els últims 5 anys, 6 anys, no sé si ho hem vist sempre aquest nivell. Bueno, no ho sé, segur que no ho hem vist així.
Segur, aquesta és la qüestió, perquè tensionava les hores extres de Mossos d'Esquadra, per exemple, moltíssim, I la policia, al final, són treballadors que tenen un màxim d'hores a complir a l'any, incloses les extres. I, a més, això costava un dineral. Per tant, era tan fàcil com el que tu dius, A l'estació de Sants, a la Sagrada Família, al Camp del Barça, etc. En veien tants, o els havien deixat de veure bastant. Per tant, et podem dir que era light. Aleshores, en un primer problema, en un primer moment sí que sembla que hi ha una certa preocupació, però no acaba de passar res. Perquè tampoc es veu més presència policial. Fa dos o tres dies, a nivell d'estat, es diu que hi ha 300 jihadistes a tot l'estat, a punt d'atemptar, cosa que sorprèn, i dius, home, si en tens 300, poder que en detinguis algun. I a les 24-48 hores és quan ahir Mossos d'Esquadra, Interior a Catalunya, finalment decreta una millora, per dir-ho així. I ara estem en aquest moment de veure com es concreta això. A nivell d'atemptats, bueno, tot el que passa a Orient Mitjà té repercussió global. En altres llocs del món no. Per exemple, quan hi ha una matança al Kurdistan, diguem que no passa res, no surt ni a la tele, però quan passa a Orient Mitjà sí. I per tant tot es dispara. I a partir d'aquí, doncs, a veure com evoluciona.
La teva perspectiva respecte a la presència de atemptats terroristes a Europa, tenint en compte que sembla que sigui com una muntanya russa, no? Hi ha un moment en què no n'hi ha gaires, no s'enregistren gaires, de cop n'apareixen diversos, és en quin moment estem ara?
Estem en un moment d'espera, d'expectativa, perquè bé, sí que ja hi ha hagut algun atac, com el de Suècia, amb un fusell de sal, amb una arma de guerra, fet molt preocupant i que, entre cometes, encara sort que només va haver-hi dos morts, perquè amb una arma d'aquestes característiques, amb un local ple de gent, per exemple, hi podia haver hagut moltes més. Tenim a França, que estan havent-hi totes aquestes amenaces, i com tu deies, aquests dies que hi ha les semifinals de la Copa del Món de Rugbi, ahir una i avui la següent a les 9 del vespre, més la setmana que ve, final i final de consolació, no? Òbviament tenen un problema de seguretat molt greu. Hem de veure, perquè hi ha hagut el que diem, un atac real, i la resta, podria atacar de petita intensitat, sobretot contra la comunitat jueva, pintades, etc, però que en qualsevol moment poden anar més, i clar, a l'expectativa, i veient com es porta a terme aquest reforç.
I estaríem davant ara mateix el risc més gran, tenint en compte aquest nivell de seguretat i d'atenció per part dels cossos policials de tota Europa, és un atac puntual per part d'un individu, més que una qüestió com el que dèiem abans, no, cèdules, terroristes, que s'estiguin treballant durant temps un atemptat important.
Clar, quan més individus hi ha involucrats, més possibilitats hi ha de que hi hagi una fuita d'informació. Per tant, el risc major sempre amb el jihadisme és això, no? Que ara un individu o dos agafin i portin a terme un atemptat, això, sense arma i sense explosius, El que diem, una concentració de gent on sigui, i vagin amb un cotxe, per exemple, i s'enduguin gent per davant, no? Pot haver-hi cèl·lules? Sí, també és cert que fa anys que no hi ha atemptats importants i que fa anys que està tot molt controlat, no? Ahir mateix hi va haver una operació del Cos Nacional de Policia contra un grup molt radicalitzat, però que sembla ser que en principi només feia propaganda de xarxes. Bueno, com sempre dic amb el jihadisme, ja em sap greu dir-ho, no sabem mai ben bé què pot passar. sí que es pot calibrar, sí, per dir-ho així, el risc és més alt o més baix, però clar, però és el que dèiem, això no és ETA, que tenia comandos i el comando duia a terme una acció amb armes o amb explosius. Això és que qualsevol individu radicalitza, a través d'internet jura fidelitat al califat, o poder ni això, i surt al carrer i ataca gent.
Jofre Montoto, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Les 10 i 5, bon les 10 i 5 minuts. Feies que sí amb el cap Carles, perquè el nivell antiterrorista 4 sobre 5 que fa quants anys que tenim a Catalunya?
7, no, diria.
Però que tens el micro tancat. 7, ja?
6 o 7. Bé, hi ha dues opcions, mantenir-lo sempre al màxim del 4 sobre 5, amb la qual cosa també tensions a la població, perquè, diguem, això implica doncs, visibilitat, accions, identificacions, pressió, i l'altre és anar-ho modulant. Jo estic més a favor d'anar-ho modulant que no de mantenir la pressió continuada. No?
Tu que hi entens?
I també una cosa és la visibilitat, diguem, i l'altra és la no visibilitat. La inversió gran s'ha fet i s'ha de fer en informació, no tant en, per això mateix, perquè... La gran diferència, això ja ho dèiem quan els malaurats atemptats de Barcelona o els de l'11S o molts dels que la diferència del terrorisme doncs, que havíem viscut aquí d'ETA era que diguem, el terrorista d'ETA si la policia li donava l'alto aixecava els braços de seguida perquè la seva vida, diguem, valia. Aquí no, aquí diguem, el premi gairebé és perdre-la, per tant estàs en una altra dimensió, i com que estàs en una altra dimensió doncs la policia també ho ha d'afrontar en una altra dimensió.
Sí, a mi el que em sobta és... perquè jo entenc que la lògica és que estiguem 4 sobre 4 perquè realment el risc d'atemptat des de fa molt de temps és elevat i per tant no té sentit baixar-ho perquè realment no...
Sí, però la pregunta és si 4 sobre 5 és sostenible. Clar, no, per al cos de Mossos d'Esquadra.
El que jo volia dir és que igual... Igual hem d'inventar un altre barem. No ho sé, amb més xifres... Que puguis calibrar una mica més, perquè baixar el 3 difícilment baixaràs, i per tant dius igual... M'ho invento, anem fins a 10, i per tant pots baixar del 7 al 9 o jugar més, sí, però és que...
Al final, diguem, el tema és que siguin els responsables de tots els cossos els que amb la informació que reben. No tant amb el cas, sinó amb la informació que reben, que és això, informació és gent... El Jofre Montoto ho ha dit molt bé, no? I per això és com amb tot, i ara perdoneu-me la trivialització, però un secret quan passa de dues persones, oi, que ja no pots, diguem, ja no pots posar-la amb el foc, doncs això també passa. Llavors, quanta més gent hi hagi en aquesta cèl·lula, però és que la tipologia no cal, perquè després de, més enllà de la sofisticació que va tenir l'11S, que eren gent que va estar anys i panys esperant la trucada, que es va formar enginyers, que van aprendre a pilotar avions, etcètera. Més enllà d'això, tenim a Europa els mercats de Nadal perquè pateixen per les furgonetes i pels atropellaments. Els hem vist a Alemanya, els hem vist arreu. Els Kalashnikov, això ens ho han dit els Mossos 25 vegades, i espera, després de la guerra dels Balcans, hi va haver-hi tota una quantitat d'arma de guerra que està, hem vist com a Marsella es retien comptes entre bandes criminals amb Kalashnikovs. O sigui, això existeix.
Home, ens ho deia Ramon Chacón fa no gaires dies.
Exacte.
No?
Algun dia, jo espero que sigui el més aviat possible, s'acabarà la guerra d'Ucraïna.
I també passarà el mateix.
I hi haurà una pila d'armament que circularà. Per tant, diguem, quan tu dius aquests barems, segurament els barems es van fer en una situació i un context molt diferent, però ara també la investigació perd, diguem, la capacitat que tenia en el passat, i qui guanya és la informació. Sí. És molt més valuós conèixer que en un pis potser tal que no fer una investigació molt profunda, perquè al final
però Carles,
pot passar qualsevol
cosa. el que crec és que al final aquests barems per de dir si estem en alerta 4, 3, 5 bàsicament és perquè la població en sigui conscient.
És més perquè la policia està les forces de seguretat estan obligades a prendre determinades mesures.
Però
mira, la sensació
a Bèlgica van tancar tot un estadi, van tenir no sé quantes persones tancades en un estadi perquè no sortissin, van no sé quantes coses fer perquè hi havia un individu amb un Kalashnikov que havia matat a dos suecs i que no el trobaven.
Sí, sí.
I llavors van prendre mesures no de 5 sobre 5, sinó de 7 sobre 5,
sí.
perquè van agafar i van tancar la gent.
Que, vull dir que a vegades a mi em dona la sensació quan tenim aquests barems, aquestes, és una mica com amb les onades de calor, de que et donaven aquells mapes de Catalunya tot vermell, que dius, home, igual creem un altre barem perquè és que deixa de tenir el pes que, o la utilitat que tindria si poguéssim calibrar més en quin grau ens trobem.
Però tu imagina que ara hi hagués un barem de 4 sobre 10. Va, no passa res. 4 sobre 10.
Però poc estaríem a 4 sobre 10.
No, o 7 o 6. Hi ha un missatge, hi ha una qüestió de missatge de, escolti, la cosa va de debò, que no es recorda mentre no hi ha inputs. Hem passat mesos i mesos i mesos que ningú ens ho ha recordat, que estàvem 4 sobre 5. Ja sí, està, sí. I la policia fa la seva feina.
S'ha parlat d'això del 4 reforçat, que és una manera de dir, bueno, estàvem com estàvem, però una mica pitjor. No?
Això és el foc controlat, en fase de control, estabilitzat, i no sé què. O sigui, són maneres de dir-ho.
Des d'un punt de vista, com deia el Pau, també, des d'un punt de vista de cara a l'opinió pública, en el cas que es donés un atemptat, i els responsables policials i d'interior no poguessin justificar que havien alertat a la població i que havien augmentat la vigilància, tindrien un problema per justificar la seva gestió, també.
No? Però no només és justificar. És
no, ja no és només justificar. No, i ho han de fer.
Més enllà del 4 sobre 5 i del 6 sobre 10, no? Hi ha una cosa que sí que em sembla important, que és entendre que tot el que passi i totes les accions que puguin passar fora acaben repercutint aquí. I que, com dèiem, hi ha una cosa molt diferent amb aquest tipus de terrorisme, que és que, com que ells no els importa morir, tu els pots portar un grau de desesperació X, però sempre quedarà la bala de poder cometre qualsevol tipus de, no, de atemptat a diferents llocs d'Europa. L'altre dia hi havia una entrevista molt interessant a La Vanguardia, no, d'una persona que havia estat al cap dels serveis de secrets d'Israel, que deia, nosaltres no tindrem seguretat fins que ells no tinguin esperança. Mm-hmm. No? Llavors, hi ha una feina que és evidentment que és policial, que s'ha de treballar també com hem construït determinats barris de Catalunya a nivell d'urbanisme, com ha penetrat determinada religió en determinats espais. Això és un fet. Però hi ha un altre que és que tu has de vigilar quan deixes una població sencera sense desesperació, perquè es poden quedar sense terra, es poden quedar sense, fins i tot bona part d'ells, sense vida, però la ràbia d'algun d'ells sempre serà, o sigui, sempre els podràs radicalitzar perquè estiguin disposats fins i tot a perdre la vida matant algú altre.
3 minuts i un quart d'11 del matí. Per cert, estàvem pendents que a les 10 havia de començar l'assemblea de compromissaris del Barça. Crec que tenim algunes imatges ja de tot plegat en la setmana en què s'ha parlat tant del cas Negreira. Té d'interès sentir Joan Laporta. Hola, Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Ha començat ja?
Sí, acaba de començar aquesta assemblea de compromissaris telemàtica. 4.451 socis estan convocats a participar i de moment ara n'hi ha 417 de connectats.
Dels 4.000? 400,
sí. Una representació no gaire àmplia de la massa social que representa el Barça, i tenim el president Joan Laporta ja preparat al faristol. De moment s'estan veient imatges del que
significa tota aquesta última això, temporada. Disculpa, és que és molt interessant, Marta. Quan dius això, vol dir que els 400 són els que voten i aproven?
Sí.
O sigui, ara mateix, de la massa d'aficionats, seguidors i socis del Barça, hi ha 400 persones que decidiran si s'aproven els comptes, sí, si s'aprova el projecte de l'Espai Barça, etc.
És cert que a mesura que va avançant l'assemblea
s'incorporen.
S'ha de sumar una miqueta més, però mai és massa més que això, eh? Ja. A vegades són 600, tot es tira 700. Mm-hmm. Sí,
però els compromissaris són socis que actuen en representació d'altres.
Exacte.
Sí, però clar.
Estan convocats 4.000.
O sigui, no, ja vull dir que no voten 400.
No,
sinó que...
bueno, poden acabar votant 400, són els que estan allà presents.
Si jo soc compromissari, potser vaig en representació, jo, de 30 socis.
Sí, però jo no conec, o sigui, tinc unes ganes de conèixer un soci compromissari del Barça, perquè tota la vida veient els partits.
Qui són? Qui són els compromissaris, Marta?
S'escullen de manera aleatòria.
Són aleatòria,
d'acord. Hi ha una part que sí que és veritat que hi ha els senadors, que són els 1.000 socis més antics del club, que sí que estan convocats a ser-hi presencialment, la resta és de manera telemàtica, però els compromissaris es fan, o sigui, s'escullen de manera aleatòria durant uns timings, o sigui, hi ha un espai temporal en què pot ser compromissari perquè se t'ha escollit de manera aleatòria i llavors se't caduca, dèiem, aquest termini, se n'escollen uns altres i es van renovant.
No, seguirem esperant a ser-ho algun dia, a veure si hi ha sort.
I ara, doncs, de seguida començarà ja el discurs del president Joan Laporta, que és el primer punt de l'ordre del dia. De fet, ja pren la paraula el president Joan Laporta, ja és al faristol.
El sentim en directe, doncs. Ui, carai, això és en anglès, eh? A veure si podem posar la versió en català millor, ara, ara.
Doncs una benvinguda ara molt especial a tots els que ens segueixen per via telemàtica, que segueixen aquesta assemblea per via telemàtica, una assemblea doncs que és més sostenible econòmicament, a més doncs és més participativa i més universal. I això en consonància a la importància que li donem a l'Assemblea General de Compromissaris, que doncs una vegada més vostès decidiran, com han fet sempre i com faran sempre, doncs el present i el futur de la nostra entitat. Avui, el que en aquesta assemblea, principalment, el que vostès tindran la potestat de ratificar, si s'escau, la liquidació de l'exercici econòmic corresponent a la temporada 22-23 i també doncs l'aprovació, si s'escau, del pressupost corresponent a la temporada 23-24. Bé, senyores i senyors, hem arribat a l'equador del mandat i el que els hi puc dir és que, i a més ho dic amb tota rotunditat, que s'està treballant molt i s'està treballant bé per revertir una situació adversa. Una situació adversa que, com bé saben vostès, doncs ens vam trobar com a conseqüència de l'herència que vam rebre a partir del març del 21, que va ser quan vostès ens van donar confiança. Vam rebre una herència molt i molt dolenta. I des d'aleshores el que hem fet ha sigut aplicar un pla estratègic que doncs ha anat dirigit a buscar l'estabilitat de l'entitat. I això s'està assolint amb talent, amb coneixement, amb esforç, amb perseverança, amb imaginació, també amb valentia, també amb audàcia, però sobretot gràcies a la seva confiança. Vostès doncs ens van fer confiança per anar aplicant aquest pla estratègic i el que vull dir-los és que en representació dels meus companys de junta directiva i jo mateix el que volem és agrair-ho profundament i veiem aquesta mostra de confiança com un compromís barcelonista. És la forma que tenim d'interpretar el que vostès doncs ens fessin, repeteixo, aquesta confiança. Mirin, vostès han sabut interpretar correctament i en tot moment la realitat del club. La realitat del club, i a més ens han acompanyat a la recerca i a l'aplicació de solucions per tal de salvar l'entitat. I això ens porta a dir, amb orgull també, que entre tots i totes hem salvat l'entitat, hem salvat el club, tot i que ens hem trobat molts entrebancs, heretats i sobrevinguts, que ens hem trobat. Aquests entrebancs venen de fora, venen de persones, venen d'organismes, que doncs, ens ataquen per ser qui som i per representar el que representem. Entenc que ens ataquen perquè tornem a anar bé. I m'explicaré durant la meva exposició del per què tornem a anar bé. Tornem a anar bé...
Atenció que la porta està entrant ja a tope, amb el tema, els atacs que venen de fora.
També estem
en 2 minuts.
Molt millor de que ho vam arribar. I institucionalment també. Hem recobrat el pols institucional. Bé, esportivament, jo us diria que hem retornat al camí de l'excel·lència esportiva. Estem retornant al camí de l'excel·lència esportiva. El primer equip doncs s'han consolidat jugadors doncs nous i joves d'un gran talent i que la major part venen del futbol base. Podem dir que tenim un equip en el seu conjunt doncs molt més valorat o amb molt més valor al mercat i molt més sostenible econòmicament que quan vam arribar. I aquest canvi de paradigma, senyores i senyors compromissaris, no es produeix per l'atzar i no és cap miracle. És fruit del treball de moltes persones, de la junta directiva, de l'àrea, en aquest cas, de futbol, treball dels executius i executives del club i dels treballadors i treballadores del club. Miri, estic molt orgullós perquè des de tots els despatxos del club, des de tots els despatxos del club s'ha treballat i molt per tal de retornar l'alegria al barcelonisme i tornar al club, doncs, a la primera línia de l'esport mundial. I no estic parlant només de futbol, eh? Vostès recordaran la temporada passada, doncs, que vam poder viure i celebrar les 6 lligues aconseguides per tots i cadascun dels nostres equips professionals. Això és una fita històrica, és quelcom únic en el món de l'esport. Cap club ho havia fet, això. I capítol a part, jo ja posaria la Champions del femení, amb una proposta oberta i desacomplexada pròpia del nostre club. En general, el que els vull dir és que la reducció de la massa salarial esportiva, que és una qüestió clau per tal d'aconseguir la recuperació econòmica i esportiva i institucional, jo diria, de l'entitat, per tal d'estabilitzar l'entitat, doncs, home, això s'ha assolit gràcies a la renegociació que hem fet dels contractes, s'ha assolit també a la definició d'una nova estructura salarial i s'ha aconseguit també en les despeses en fitxatges que hem fet aquesta temporada, que com vostès hauran vist ha estat molt acurada. Bé, a més, el que és important és el fet de que si s'hi fixen a la temporada 2021 els salaris esportius respecte del total ingressos del club representaven un 98% i aquesta temporada doncs acabarem amb un 57% i si podem encara menys. Però en qualsevol cas dir-vos que això està dins ja de les recomanacions que sempre marca UEFA en aquests ratis.
És Joan Laporta a l'Assemblea General Ordinària dels Socis a les 10:21. Per cert, un parell de punts perquè no se m'escapin del que estem explicant des de primera hora del matí. Primera, la cimera de la pau que s'està produint a Egipte. De moment em diuen que va tard, els líders mundials estan arribant, havia de començar a les 9:30, doncs fa una hora estan arribant i van haver-hi recepcions per part del president egipci, del Sisi. I per altra banda, sobre el pas de Rafah, la CNN i per alguns altres mitjans que també hi eren explica que després d'haver entregat el material, el pas de Rafah ha tancat portes una altra vegada, a l'espera d'una decisió posterior sobre el trànsit de persones que estan esperant per creuar cap a Egipte. Entre elles, ja no només palestins que van néixer o que viuen a Gaza, sinó també estrangers que tenen, o que persones que tenen doble nacionalitat i que, en fi, que estan esperant poder anar fins a Egipte. Seguim escoltant Joan Laporta, però el que sabem és que el pas de Rafah ja hauria tancat després d'haver obert fa cosa d'una hora.
Amb una contenció rellevant de la despesa ordinària, i també ho aconseguirem seguint amb aquesta línia d'una reducció significativa dels salaris esportius dels nostres equips professionals. Bé, en aquest sentit també destacar, jo diria que hem de posar en valor tot el que s'ha fet des dels diferents àmbits del club i dir que tenim doncs, un equip dirigit pel Xavi Hernández que pot i vol fer història. Tenim un equip que vol marcar una nova era. Tenim un equip que vol deixar empremta, i aquí sí que us demanaria doncs, tot el vostre suport i que fer el costat a l'equip, ja bé sigui com heu fet durant aquests 2 anys en l'Spotify Camp Nou o ara en l'estadi doncs, olímpic Lluís Companys, o també quan espero, si no hi ha cap imponderable, tornem dins aquí un any al nou Spotify Camp Nou, no? Bé, per tant, esportivament jo crec que és incontestable que anem molt millor, també val a dir que econòmicament anem també molt millor. I permeteu-me que faci un breu repàs del que hem viscut. Mireu, quan vam arribar, eren els 3 primers mesos del nostre mandat, van coincidir amb la temporada, la finalització de la temporada 2021. Aquí, doncs, el que vam és optimitzar tots els nostres esforços per tal de estabilitzar l'entitat, però en aquell moment els esforços eren per salvar l'entitat, literalment per salvar l'entitat del seu esfonsament. Penseu que ens vam trobar un deute de 1.350 milions d'euros la major part d'aquest deute a curt termini i un patrimoni net negatiu de 455 milions. En qualsevol empresa privada s'hagués iniciat un procés de fallida tècnica. I nosaltres no ens vam arrugar, vam prendre decisions valentes i la veritat és que vam salvar el club de la tragèdia, entre tots. Però a nosaltres ens va tocar aquest rol de prendre les decisions valentes. Entre tots i totes hem salvat el club, gràcies a aquestes decisions. I amb una premissa, que vull dir-la aquí, perquè ha estat així, amb la premissa de que la recuperació econòmica del club no toqués la butxaca dels nostres socis i sòcies, no representés doncs una despesa pels nostres socis i sòcies, per tots nosaltres, per tots nosaltres. Bé, a la temporada 21-22 el que vam fer va ser posar els pilars per la transició cap a la viabilitat econòmica, esportiva i institucional. I què vam fer? Doncs mirar de prendre decisions per tal d'estabilitzar la situació de tresoreria a curt i llarg termini i també aixugar els fons propis negatius. A la temporada 22-23 el que hem fet ja ha estat implementar les bases per recuperar el lideratge en el món del futbol, activant, això sí, amb el seu consentiment, per suposat, unes operacions financeres per fer-ho possible, les famoses anomenades palanques. Bé, gràcies a això podem també donar avui doncs, un benefici en els comptes de la 22-23, que ho explicarà doncs, amb tot el detall el nostre vicepresident econòmic, Eduard Romeu, però, si em permets, Eduard, només dir això, no?, de que presentarem un benefici net de 304 milions d'euros després d'impostos, i també dir que, clar, això és un resultat que és superior a les xifres que vostè es van aprovar la temporada passada pel pressupost. Aquí el que ha passat també és que hi ha hagut unes xifres de rècord a escala operativa que s'han registrat sobretot en les àrees comercials i a l'àrea d'explotació d'instal·lacions. Ens hem trobat doncs, que en l'àrea comercial hi ha unes xifres de 351 milions d'euros, que és un 43% més que la passada temporada. Vull dir que totes i cadascú...
Farem una cosa, a les 10:27 és Joan Laporta en directe, ara està en l'apartat més econòmic. Com que ha semblat al principi que anava fort amb el tema dels atacs exteriors, anirem un momentet, 2 minuts a la publicitat, perquè ara crec que no passarà, per al to que està... I després tornem a veure si segueix. No riguis, Carles, un moment, eh?
Dia lliure, amb Xavi Mundó.
Un 2%. Apunta't gratis al Pla Estalvi de Caprabo i estalvia un 2% de descompte addicional en tot el que compris. Acumula l'estalvi cada mes a la teva targeta Club Caprabo. Apunta-t'hi al web, a l'app o a la botiga i gaudeix...
Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
En 20 segons no n'hi ha per gaire, però sabent que al nostre planeta sí que se li acaba el temps, n'hi ha per moltíssim. Per explicar-te que si avui arribem a tot Catalunya, és per impulsar la transició energètica i oferir-te una energia 100% verda. La millor energia per fer millor la vida de la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Només fins al diumenge 22 d'octubre, totes les joguines d'Hipercor tenen un 40% de regal.
Nines, peluixos, cotxes, jocs de taula...
Tots amb un 40% de regal.
Que podràs utilitzar en una pròxima compra en qualsevol departament d'Hipercor.
Aprofita-ho només fins diumenge.
A Hipercor i a Hipercor.es. Consulta'n les condicions.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. el sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
11:15 del matí, seguim la compareixença de Joan Laporta. Alguna novetat, Marta?
No, continua desglossant, diguem, tots els avenços que considera que la Junta Directiva ha fet amb la seva gestió per revertir la situació econòmica de l'entitat.
Val, no hem tornat a la línia aquella dels atacs externs, al moment, eh?
Encara no hem tornat als atacs externs.
Val, perfecte, el sentim en directe, va.
Però en qualsevol cas, és molt important. El fet d'haver aquestes despeses extraordinàries comptabilitzat, haver-les comptabilitzat aquest exercici, és perquè enteníem que, com és un exercici que teníem molts beneficis degut a les operacions financeres que els hi he dit i que vostès ens van autoritzar, era el moment d'incorporar-les en aquest exercici i així ens permetrà a l'exercici 23-24, aquest present, doncs tenir uns resultats més favorables. I anant a aquest exercici, els hi presentem un pressupost de 850 milions d'ingressos i un benefici net de 11 milions abans d'impostos. I això sense activar palanques ni operacions no ordinàries. Aquest és el punt important d'aquest pressupost. Penseu que, ho he dit abans, no? I això s'ha aconseguit malgrat doncs, que ens anem a Montjuïc, i això a Montjuïc comportarà una reducció, és obvi, l'aforament és la meitat de, o menys de la meitat del, de l'Spotify Camp Nou, i aleshores això porta unes reduccions d'abonaments, de taquillatge, i en aquest sentit s'ha fet un esforç molt gran. Per què? Doncs perquè s'ha aplicat doncs, el pla de viabilitat aprovat per la Junta Directiva i pels executius, elaborat pels executius i executives del club. Un pla de viabilitat doncs, molt auster, que a més s'està fent un seguiment doncs, pràcticament diari, i en aquest sentit també doncs, agrair, per suposat, l'esforç que han fet el departament o les àrees de comercials, les que generen ingressos, i també, doncs, insistir, una contenció rellevant en la despesa ordinària i una reducció significativa dels salaris esportius dels equips professionals. Estem, si em permet, molt satisfets, si em permeten, molt satisfets de l'esforç que hem fet, del pressupost que presentem, un pressupost, insisteixo, amb beneficis sense l'activació de recursos extraordinaris, i en aquest sentit dir-vos que això és un èxit del Futbol Club Barcelona en conjunt, i això també és un èxit de la força del nostre escut. El nostre escut té molt a dir i representa molt en tots aquests esforços que s'està fent, perquè ajuda molt la força de l'escut. I en aquest sentit, doncs, dir que som conscients de que hi ha molta feina a fer, hi ha molt camí per recórrer, això ho tenim clar. Com seguirem? Doncs, home, seguirem doncs, aplicant aquest pla estratègic que vam aprovar el 2021 i que, a més, no ens hem desviat en cap moment perquè hem remat tots plegats amb la mateixa direcció la Junta Directiva i el Comitè de Direcció. Mireu, salvar el Barça econòmicament, esportivament i institucionalment, ja li puc assegurar o us puc assegurar que no s'improvisa. Això és el resultat d'una feina extraordinària de moltes persones que estem compromeses amb el club. I això ho vull posar en valor. De moltes persones que estem compromeses amb el club. Aquí hi ha executius i executives del club que treballen de valent, treballadors i treballadores del club i, per suposat, també la Junta Directiva.
Està augmentant el to, Joan Laporta, el que fa sentir la percepció que aquí va cap al discurs més abrandat.
Aquest missatge anava clarament dirigit a Víctor Font i a les seves crítiques d'aquesta darrera setmana.
Aquí, doncs, per suposat, vull fer una menció especial a l'àrea de futbol. una àrea de futbol que ha estat dirigida durant 2 anys i mig pel Mateu Alemany, a qui li agraeixo molt, Mateu, la feina que has fet pel Barça, i a més que li desitjo la millor de les sorts en les seves noves etapes professionals. El Mateu ha estat 2 anys i mig, aquesta temporada passada ja a la finestra d'estiu es va incorporar el Anderson Luis de Sousa Deco, que sabeu doncs, que és un jugador mític en la història del Futbol Club Barcelona, d'aquella famosa Champions del 2006, però a més que és una persona que té molt criteri i el podreu conèixer avui. El Deco té una perfecta sintonia amb el nostre entrenador, el Xavi Hernández, que per cert també val a dir que ell ha participat i ajudat amb això, perquè ha tingut una actitud sempre comprensiva i de compromès amb la situació del club. La veritat és que el
20 minuts ara mateix de discurs de Joan Laporta, de moment encara no m'ha entrat el que esperàvem, que potser seria una miqueta més un discurs més dur de defensa de l'entitat dels atacs externs. Ho ha amagat fa cosa d'un quart d'hora, però no ha acabat d'entrar-hi més. Què vas a dir, Carla?
No, que quan parla de números i de pressupost hi ha una cosa important. O sigui, els pressupostos serveixen pel que serveixen, però és important complir-los. L'any passat el club es va ingressar menys del que estava previst i va gastar més del que estava previst. Vull dir que tu pots tenir un pressupost meravellós, però després se'n van horris quan no el compleixes. I no em deixarà mai de semblar increïble el tema de quan de fer servir la paraula palanques cada dos per tres, quan jo crec que el llenguatge, com que el llenguatge genera realitat i és important, quan hi ha paraules que són lletges en busquem un altres, i llavors quan tu dius em venc una palanca, què és? Que tu t'estàs venent part del patrimoni, no? Aquestes palanques que ens han servit, sí, però ha tingut uns costos, i entenc que la situació era difícil, només faltaria. Però, en fi, no em deixa de sorprendre l'autocomplència amb la que parla d'un club que està en una situació econòmicament molt delicada.
A veure si podem sentir-lo.
Una, la recuperació del club, i l'altra, doncs, home, la consolidació del club a la primera línia mundial. Això és el nou repte, i el nou repte, doncs, el que ens farà serà aplicar uns nous projectes que milloraran els nostres processos d'organització interna, que també milloraran la nostra capacitat per relacionar-nos amb els seguidors i seguidores, evidentment amb els socis i sòcies, però també amb tots aquests seguidors i seguidores que tenim per tot el món, i també ens permetrà doncs, actualitzar les nostres instal·lacions, com estem fent, i també aquí l'Helena Fort els hi anirà explicant amb més detall, em refereixo a l'Espai Barça. Nous projectes que, si em permeten, faria un esment del que diem el Barça Identity, que és una aposta clara del Futbol Club Barcelona per l'àmbit digital, i que ens permetrà tenir doncs, més connexió amb els nostres seguidors i seguidores de tot el món.
10:38, doncs mentre esperem l'entrada del discurs més abrandat que dèiem i que no ens hem de fa estona, un moment a la publicitat i ara tornem.
RAC 1. Antonio López. La nova exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera porta per primer cop a Barcelona una mostra monogràfica d'aquest gran artista espanyol del segle XX. Descobreix l'obra d'Antonio López a la Pedrera. Fins al 14 de gener. Més informació i entrades a lopez.lapedrera.com.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama. Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Tercera temporada al Teatre Poliorama. Tots els dilluns i dimarts del mes d'octubre.
El Halloween més terroríficament divertit és a Catalunya en miniatura.
Des del primer cap de setmana d'octubre gaudeix de la decoració especial del parc, dels éssers monstruosos i sobretot de totes les activitats que t'hi esperen. Et costarà tornar a dormir, de tan bé que t'ho passaràs.
Consulta els horaris a catalunyaenminiatura.com i viu un dia aterradorament extraordinari.
Veniu a descobrir el festival Passatge Insòlit i trobareu xarlatans, petits espectacles en carpes, atraccions mecàniques, jocs per tota la família i tota mena de fenòmens.
I tot plegat en un sol espai a l'entorn de la plaça Pau Casals i dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet.
Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses, els dies 21 i 22 d'octubre.
Més info a passatgeinsòlit.com. L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta Pop Rock Simfònic, un viatge pels èxits del pop i el rock de tots els temps en versió simfònica.
The Beatles, Queen, Gloria Gaynor, Elvis Presley, Bruce Springsteen i molts més ressonaran com mai amb les veus de cor de teatre i la música de la Simfònica del Vallès.
El dissabte 4 de novembre al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Les primeres notes de l'Així per la Zaratustra d'Strauss estan gravades a foc en la ment de tots.
Travessa aquesta porta i endinsa't en un poema simfònic majestuós amb la London Symphony i Antonio Papano.
Un potent despertar musical acompanyat per la dansa macabra de Liszt amb Alice Saraot.
El 26 d'octubre al Palau de la Música Catalana, llum esclatant i tenebres profundes. Vespre de prodigis.
Entrades a palaumusica.cat. Amants del col·leccionisme, aquest 20 i 21 d'octubre teniu una cita amb Barnafil, a les Cotxeres de Sants.
Compra-venda de segells, monedes i col·leccionisme. I la presentació de noves monedes commemoratives, com la col·lecció Catalunya 2023 i l'emissió numismàtica dels 70 anys del primer cotxe Seat.
Barnafil, amb entrada gratuïta i amb el regal d'un passi de franc per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya, on trobareu el gabinet numismàtic. Només per dir que has escoltat aquest anunci a RAC1.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Marxant comanda, un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià, a millor arròs, millors plats.
Vine a la Fira del Bosc a Sant Celoni.
T'hi esperem els propers 21 i 22 d'octubre amb activitats per tota la família, productes quilòmetre zero, espectacles, arts, tallers, espai de food trucks i molt més. Vine a Sant Celoni.
Trobaràs més informació a santceloni.cat.
Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
No pot ser.
És una broma, no?
Dos què?
Escape Room 2, a partir del 5 de desembre al Teatre Condal. Entrades ja a la venda.
Quina mala llet.
RAC 1, tots som 1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
3 minuts per 3 quarts d'11 del matí, al costat del Manel Manchón, del Carles Hernández, la Carla Turró i, i el Pau Canaleta. Marta, ha canviat algun mica el to del president o no?
No, ara està subratllant la importància de l'espai Barça com el projecte més important de la història del club i està repassant en quin punt es troba el desenvolupament del projecte.
Val, seguim en directe. Porta gairebé mitja hora de discurs Joan Laporta a l'Assemblea General Ordinària de Socis.
Al Camp Nou a finals del 2024, tot just quan iniciem els actes del 125è aniversari del nostre club. No estarà acabat, però sí que doncs, ja es podrà tornar a jugar i s'anirà acabant, com ho explicarà millor que jo l'Helena. En definitiva, escolteu, a l'Spotify Camp Nou i per extensió a l'Espai Barça és un somni col·lectiu del barcelonisme. I a més és el llegat que deixarem a les generacions de barcelonistes que vindran després de nosaltres. I els meus companys de junta directiva i jo us animem a viure'l amb la màxima il·lusió, a viure aquest procés amb la màxima il·lusió. Bé, mireu, la nostra història, la història del Futbol Club Barcelona, està plena de fidelitats, perseverança, alegries, desencisos, de compromisos amb la democràcia, de compromisos amb el país. També, doncs com deia el Josep Sunyol i Garriga, president d'Esport i Ciutadania. I la història del Barça no s'embruta. Com ja deveu imaginar, m'estic referint al atac més ferotge a la imatge i reputació del Futbol Club Barcelona. M'estic referint al cas Negreira. I la història del Barça no s'embruta. Aquesta campanya de desprestigi institucional sense precedents, doncs entenc doncs, que no ho hem de permetre. I no ho hem de permetre entre tots, no ho hem de permetre. Nosaltres, per suposat, que estem en combat, estem en alerta permanent en aquesta qüestió. Mireu, per molt que busquin, que remenin, que especulin, que difamin, doncs no trobaran res, perquè no hem fet res del que se'ns acusa. Nosaltres ja saben vostès que ho vam explicar de manera transparent i clara, almenys durant el meu període de presidència. Aquí hi havia doncs, uns serveis tècniques arbitrals que es pagaven amb factures, amb transferències bancàries que quedaven registrades a la comptabilitat del club, que a més doncs, estaven auditades. I en aquest sentit nosaltres en el procediment judicial que entra dins de la normalitat democràtica, que hi hagi una causa d'aquest tipus, en el procediment judicial nosaltres estem ventilant la nostra hipòtesi amb proves. Després hi ha una altra hipòtesi que és la de doncs, el jutge, en aquest cas doncs, ja saben que va començar amb una inspecció tributària que va passar-ho del cas del senyor Negreira, ho van passar a la fiscalia, la fiscalia ho va passar a un jutge d'instrucció de Barcelona. Ells doncs, pensen que aquests diners es va ser per pagar àrbitres, per pagar partits i treure un profit, però no ho proven. Aquí els fets s'han de provar i nosaltres estem provant que el que hi havia aquí és uns serveis tècnics arbitrals, perquè hem aportat més de 600 informes, 629, més de 42 vídeos d'aquests serveis arbitrals corresponents a 3 anys, i penseu que aquest assessorament arbitral es va fer durant 18 anys. En aquest sentit, doncs, dic que uns ho estem provant, els altres no ho estan provant perquè no ho poden provar, perquè ja els dic que, doncs, no hi ha res del que se'ns acusa. Però bé, però aquest cas Negreira, el que sí que estarem tots d'acord és que ha estat aprofitat per alguns que el que pretenen doncs, és perjudicar el Barça, perjudicar la reputació del Barça. Clar, dius, qui són aquests? Uns que no els agrada que el Barça sigui més que un club? No tinc cap dubte, segurament sí que n'hi ha d'aquests. Però mireu, quan vas molt, sobretot en el món de l'esport, has d'anar molt a Madrid a veure els estaments, quan per feina has tingut que anar per Madrid, te n'adones que doncs, hi ha un madridisme sociològic empaltat a tots i cadascun dels centres de poder de la capital, que és molt evident. Ja sigui el poder polític, ja sigui el poder financer, el poder mediàtic i el poder esportiu també. Mirin vostès qui dirigeixen tots els organismes de poder, no només del futbol, de tots els esports.
Ha aparegut el madridisme sociològic.
El madridisme sociològic.
Aquí està.
A veure, jo la primera etapa ja vam doncs, competir contra aquest madridisme sociològic i vaja, el vam guanyar. El vam guanyar, vam tenir la sort de viure una etapa gloriosa de la història del Barça. Una etapa gloriosa en la que el Barça guanyava, en la que el Barça doncs, érem reconeguts perquè els títols que guanyàvem, les copes que guanyàvem, eren reconeguts per com jugàvem, també jo diria fins i tot a vegades admirats de com jugàvem, i també doncs, se'ns tenia una estimació que encara continua, perquè hi ha milions i milions de persones que estimen el Barça. Bé, aquest madridisme sociològic està empaltat als estaments esportius. Home, no ho va passar bé. No ho va passar bé quan el Barça, doncs, estava vivint un moment esplendorós de la nostra història. I imagineu-vos com se senten quan veuen que passa uns anys, que ja ens tenien doncs, d'alguna manera amorteïts, passen uns anys i hi ha un nou Barça, que ara veuen que cada vegada va millor, per això ens ataquen, i a sobre veuen que el president que estava doncs a en aquell moment, d'aquella etapa gloriosa de la història del Barça, que doncs, els va fer patir, que els va fer que doncs, no guanyessin, que al revés, guanyava el Barça. Doncs home, veu que el president és el mateix ara. Que l'entrenador és el Xavi Hernández, que era doncs, el migcampista que estava considerat el millor del món. Que a més té interioritzat aquest genuí estil de jugar a futbol del Barça i que ara fa funcions d'entrenador amb molt talent, amb molt de coneixement i amb molta decisió. Amb un staff tècnic que treballa molt i bé i que cada vegada va millor. Aquest madridisme sociològic ara veu que, escolta, que, caram, aquests, resulta que el futbol base torna a treure uns jugadors que doncs els assimilen a grans jugadors de la nostra història. Home, surt un Araujo, un Balde, surt un Gavi, un Pedri, un Fermín, un Lamín. Clar, fan paral·lelismes. A més, el madridisme sociològic no li interessa No li interessa a la sociològics que es parli del seu poder, que s'ha empaltat a tots els àmbits. I aquí, doncs home, jo crec que és evident que són els promotors d'aquesta trama que s'ha perpetrat per tal de desestabilitzar-nos, controlar-nos, i alguns, jo diria que també, doncs, amb la intenció d'apropiar-se del club, i si de passada doncs destrueixen un dels tres diferencials més potents de Catalunya, doncs ja els va bé. Mireu, el procediment judicial, stricto sensu, normal en un estat democràtic, aquest procediment judicial el guanyarem. El Barça, més d'hora que tard, sortirà absolt. Perquè ja els hi dic, doncs, que no hem fet res del que ens acusa i estem provant, doncs, aquests serveis. I això acabarà, insisteixo, més d'hora que tard, amb una sentència que absoldrà el Futbol Club Barcelona. I referent als temors del madridisme sociològic, tinc males notícies per ells, perquè repetirem el millor Barça de la història, que ho tinguin clar. Bé, dit això, continuant amb la meva exposició, i per acabar, diré que al Barça tenim un compromís social que l'expressem a través de la nostra fundació, la fundació del Futbol Club Barcelona, que a vegades doncs s'ha de donar a conèixer més. Al Futbol Club Barcelona tenim una fundació amb uns professionals amb una humanitat extraordinària que afronten tots els desafiaments. Portem 20 anys, doncs sense...
9 minuts i arribarem a les 11 del matí. Crec que hem viscut ja el moment àlgid, eh?
Sí, sí, sí.
Aquests últims 5-6 minuts de Joan Laporta han estat pur, amb aquella frase inaugural que és "la història del Barça no s'embruta", que ja ens ha avisat que entrava en aquesta fase. Diries que si no, Marta, ara comentem el que hem sentit, però Marta, estem en la fase, sí, hem superat la fase grossa, no?
Clarament, aquest era el plat fort, el plat que estava esperant tothom en aquest menú, amb aquesta frase, "la història del Barça no s'embruta", i aquesta explicació de com el que ell anomena madridisme sociològic està present en tots els centres de poder que se centren en la capital, a Madrid, no? I d'alguna manera vint com des d'aquest focus s'ataca el Barça sistemàticament, perquè doncs sota el pare de Joan Laporta a anar bé i en el camí d'aconseguir els èxits de la seva primera etapa com a president, fent aquest paral·lelisme, no? Que ell detecta allà quan el Barça pot tornar a anar tan bé com en la seva primera etapa, i que per això el club ha atacat amb el cas.
8 minuts i les 11 del matí. Tenim algunes dificultats amb la Marta Ramon. Gràcies, Marta. Si hi ha alguna novetat ens ho fa saber també des de l'Assemblea General Ordinària. Fins ara.
Perfecte, fins ara.
Vinga, fins ara. Bé, em doneu 2 minuts perquè veig els dits aixecats, si teniu ganes de comentar. O sigui, per resumir, a la gent que s'incorpora ara, acabem de sentir Joan Laporta amb la frase "la història del Barça no s'embruta", referint-se amb aquestes paraules al cas Negreira, ho ha dit així, i ha parlat de l'intent de desprestigi sense precedents que no hem de permetre. Estem en combat, ha fet servir aquesta frase, estem en combat, i ha insistit diverses vegades, no trobaran res per molt que ens difamin, els fets s'han de provar, ells no ho poden provar, alguns han aprofitat per afectar la reputació del Barça, ha fet servir 2 vegades o 3 el concepte inaugurat aquesta setmana de madridisme sociològic, referit als centres de poder, com deia la Marta Ramon, a tots els estaments, el polític, el judicial, el mediàtic, l'esportiu, i diu tal, ja hi vam competir, referint a ell mateix quan era president del Barça en els primers anys del 2000, i el vam guanyar, i no ho vam passar bé, ha dit. I a partir d'aquí, diu, hi ha qui vol desestabilitzar-nos i destruir-nos, i si de pas destrueixen un dels símbols de Catalunya, també ha fet aquesta referència, també. I ha acabat dient, tinc males notícies per tots ells, repetirem el millor Barça de la història. 7 minuts i les 11. Res, 2 minuts, i m'agradaria comentar-ho, el conveni, fer punyetes, oi, Carles?
Totalment.
I ja està. Ara tornem, un moment.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
La setmana Bio. Del 14 al 22 d'octubre viu la nostra pagesia i la producció ecològica amb centenars d'activitats per tot Catalunya. Assisteix a tallers i xerrades, visita granges ecològiques, degusta productes als restaurants. Ara més que mai, dona suport a la teva pagesia. Troba totes les activitats d'arreu del país a setmanabio.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Fes-te el teu smoothie preferit amb la nostra batedora de braç amb mànec ergonòmic des d'avui per 11,99. I més bo ja no pot ser si a sobre te'l fas amb les nostres pomes Golden per 1,25 al quilo i t'estalvies un 30%. Lidl, marca la diferència.
Aixequem les copes. Gourmet La Vanguardia proposa un brindis a l'excel·lència. Un brindis amb rovellats original, Maria de Maria Rigolordi i Coleta Sant Blaix. Una selecció de grans reserves de llarga criança valorada en 135 euros, ara per només 79. Compra-la i prepara't pels millors brindis a gourmetlavanguardia.com.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Sabies que deixar el televisor de fons pot augmentar la teva factura fins a un 30% cada mes? Així que, si no l'has de mirar, potser serà millor seguir escoltant la ràdio. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Gaudim de la cultura?
Ara, si vas al Teatre Barcelona, queda't a dormir la mateixa nit en un hotel de la ciutat i gaudeix d'un 15% de descompte. Fes una reserva directa a l'hotel i presenta l'entrada quan facis el check-in.
Més informació a mescotels.cat. Organitza el Gremi d'Hotels de Barcelona i col·labora l'Ajuntament de Barcelona.
Avantatge no acumulable a altres promocions de l'hotel.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto, la manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
3 minuts i arribem a les 11 del matí al costat del Manel Manchón, del Carles Fernández, de la Carla Torró i del Pau Canaleta. Pau, tu ets el que de seguida estaves fent gestos aquí.
Home,
quan has vist que començava.
Jo amb això és una de les coses que agraeixo en la porta que va directa i per tant no és allò que subtilment ha fet una referència que s'ha d'interpretar sobre les seves paraules a qui refereix. No, jo crec que ha anat molt, molt directa i hasta fins i tot massa, però vull dir, ha fet esment.
Sí? Home, jo tu creus que algú ha patit aquí? Mira, acabat ja, em sembla, el discurs de Joan Laporta. Marta, ha acabat, eh? Oi que sí?
Sí, ha acabat. Va, ara mateix. Sí que és veritat que la part final ha tornat a subratllar la naturalesa del club, que la fa més autèntic amb la seva idiosincràsia de propietat dels socis, subratllant...
S'està emocionant, perdona, Joan Laporta s'està emocionant amb els aplaudiments de la Junta Directiva i de la resta dels presents que són en aquesta assemblea, eh?
Sí, ara s'aixeca, està rebent els aplaudiments, tota la Junta Directiva dempeus,
sí,
i ara...
Es toca el cor i tot.
Llàgrimes als ulls, sí. Tocant el cor amb la mà, es pica el pit, porta amb llàgrimes als ulls, està visiblement emocionat. El president Laporta fent que sigui... rebent aquests aplaudiments.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ara mateix els aplaudiments que està rebent Joan Laporta, la Junta Directiva dempeus, ara somriu, però vaja, els ulls negats de llàgrimes, ara mateix Joan Laporta, eh? Sí,
sí, li ploren els ulls. Sí, deia que acaba el seu discurs fent referència a la propietat del club, subratllant que no vol que un milionaris controli el club, mantenint la identitat, que no es pot del Barça just quan després de tota l'oció econòmica que ha anat travessant el club s'ha parlat tant i tant de la possibilitat que acabi sent societat anònima.
Doncs vaja, en aquest discurs final venint a dir que efectivament la gent a qui s'està dirigint, que són els socis compromissaris, continuen sent els amos del club. He de dir que Joan Laporta, que tot el seu primer mandat no el van veure gairebé mai emocionar-se d'aquest nivell, sí. En la segona part ho estem veient més sovint, eh? Sí. Estem veient en diversos actes quan s'abranda una mica més que acaba plorant, però vaja.
Bueno, la nata es troba. Sí, jo crec que no ha de ser senzill tampoc, gestionar situació
la pressió
que
ha anat,
no? I en el moment que es va gestionar tot, doncs, a més, recordem quina plantilla teníem fa un any i mig, recordem com estaven els números. la situació econòmica no està gaire millor, és cert, eh? Però sí que s'ha fet molts esforços i, per tant, jo entenc que a ell li deu sortir tot això. Ara, reitero, jo agraeixo que sigui tan sincer i que quan entri un tema, doncs, toqui tots els pals, fins al punt que jo crec que s'accepta amb algun tipus que sortirem absolts i tal. Bueno, ja es veurà, jo també crec que sí, però que ho digui un president, que és part en aquest d'això, doncs...
He de dir, quan ha anat repetint durant bastant de